Amb la dietista Astrid Barquer i l'Aina Soler, cada dimecres reivindiquem la salut, però, això sí, sense drames.
Doncs sí, Sílvia, i avui ens convertirem per una estona en alquimistes moderns i convertirem les nostres olles en laboratoris de química. Avui prepareu-vos per una dosi de tòxics i titani, disruptors endocrins i ceràmica màgica. Sí, ja sé que sona com un episodi d'una sèrie de ciència-ficció, però us prometo que no hi ha ovnis implicats, almenys no avui. Avui desemmascararem els villans de la cuina, que són els recobriments antiadherents, que es veu que són més tòxics que un sogre amb un mal dia. I per una cuina lliure de drames tenim avui la secció amb l'Astrid Barquer i mantindrem la cuina segura i els plats suculents. Que comenci l'aventura culinària. Bon dia, Astrid.
Bon dia! Sí, la veritat, això del sogre amb un mal dia m'ha encantat, eh? Perquè els tòxics a la cuina ens fan por tots. Això sí que és un drama, Aina.
Ai, avui ens espantarem amb
sí,
això.
Sí, avui seré una mica alarmista, ja ho sé, però bueno, donarem solucions, vale? Us diré quins són... avui només parlarem de les bateries, perquè això és tot un món, vale?
Vale.
I llavors avui parlarem només de la bateria de cuina, que vol dir olles i paelles, que és el que, com que s'hi aplica calor... el que afecta més directament a la nostra alimentació, perquè després hi ha altres coses, perquè quan entrem en els plàstics...
Que...
No, això és tot un món. És un món que dius, a veure, com és que estem vius amb tot el que tenim a la cuina?
No ens ho mereixem.
Clar, o sigui, perquè no ens hem mort ja, no? Perquè quan comences a entrar en aquest món dius, mare de Déu, senyor, però tot això passa? Tot això és tòxic, no? I la palabreja aquesta que hem dit, no? Els disruptors endocrins. Bueno, avui sortirem una mica del dubte i en parlarem. Però en realitat parlem de materials tòxics a la cuina perquè és veritat que hi ha certs materials que s'han utilitzat en la fabricació d'utensilis de cuina que alliberen substàncies que poden ser perjudicials, tant per la salut humana com per al medi ambient, perquè ja no és només un tema d'ingerència, sinó també de residu que deixem, no? Fins ara no s'ha normativitzat, però és veritat que algunes normatives encara són molt laxes, no? I hi ha el famós teflon, que és el dimoni a la cuina. Sí, i ens encantava, no? Jo recordo la meva àvia que estava meravellada quan van descobrir el teflon perquè no s'enganxava.
És allò, és el negre, no?
És un antiadherent. És un antiadherent que s'utilitza, però és veritat que en altes temperatures pot passar en l'aliment que ens estem menjant i, bueno, hi ha alguns estudis que fins i tot el relacionen amb certs tipus de càncers. És veritat que el càncer no només ve d'una cosa, sinó que ve de molts factors afegits i alguns no els podem controlar, però sí que és veritat que com menys números de loteria juguem, doncs millor per la nostra salut i, per tant, aquest seria un dels elements que hauríem de treure de la nostra cuina, que són aquest tipus d'adherents. Vale? És una de les preocupacions més grans. En dèiem que és un disruptor endocrí, és a dir, que són substàncies químiques que interfereixen directament amb el sistema hormonal del cos. I aquests disruptors poden causar diversos problemes de salut. S'ha donat gent des de desordres reproductius, sigui problemes de fertilitat, eh? Anomalies en el desenvolupament en cas de nens, malalties metabòliques i, bueno, com us deia, el càncer. I ara dius... Ostres, Astrid, vaig a parar a la ràdio perquè no vull saber-ho. Perquè a vegades dius, és millor no saber-ho, no? Perquè llavors encara et ratlles més. Bueno, no patiu, perquè hi ha materials que sí que són nocius, però n'hi ha d'altres que no ho són. I és veritat que hi ha algunes d'aquestes opcions que són molt cares perquè, a més, aquestes marques s'aprofiten del discurs de la salut per vendre't una olla a 1.000 euros, i això és real.
Ostres.
O sigui, hi ha olles que valen 1.000 euros... i no tothom ni pot ni vol dedicar-li 1.000 euros a una olla, però hi ha altres opcions que sí que són. El que passa que és veritat que vol que canviem una mica el xip de la cuina. Vale?
Vale. O sigui, canvia la manera de cuinar...
Correcte, val? Perquè si no té un antiadherent i no vols que se t'enganxi tot, doncs hem de canviar-ho una mica. Ho explico tot. Primer comencem, si vols, per quins són els materials que actuen com a disruptors hormonals de les bateries de cuina. Eh? Recordeu que avui només parlem d'olles i de cassoles i de paelles. A veure, són bàsicament els recobriments antiadherents. Sobretot aquells, ojo la palabreja, que diu que tenen politetrafluorotilè.
Vale.
Que, com que el nom és tan fàcil de dir, normalment el trobes com a PTFE. PTFE, d'acord? Vale? que bàsicament és el teflon.
Vale.
Us presento el teflon. Val? Aquest ha sigut l'objecte de preocupació de les principals productores noves, les fabricants, val? Perquè és el que s'ha demonitzat més. Val? És el que té més relació amb el càncer i amb altres problemes de la salut. Val? Hi ha el PTFE i el PFOA, que és un altre antiadherent que també es posa a les, a aquests tipus d'olles i d'antiadherents en les paelles, que em surt de sartenes en castellà, no sé per què, perquè jo sempre penso en català, però ara no em sortia la paraula paelles. Vale, que el PFOA aquest és l'àcid perfluorooctanoic, que és que no el sé ni dir. Potser sí que vindrà un ovni aquí i
dirà, sí, mira,
és molt surrealista. Vale? Bueno, bàsicament, vale? Aquests dos s'utilitzen per recobriments antiadherents, per paelles i per olles, i el tema és que quan s'escalfa a temperatures molt altes, estem parlant de per sobre de 200 graus a vegades, vale? Pot descompondre's i alliberar, doncs no, primer aquests fums tòxics o poden quedar parts. No? Sobretot si utilitzes material metàl·lic i trenca una mica aquest antiadherent i al final saps allò que es queda com rascat?
Que ratlles.
Sí, sí, les ratllades i tot això. Pues això encara ho agreuja més perquè fa que part d'aquest revestiment pugui acabar en els aliments. Clar, per un dia que ho facis no passa res, però si és la teva eina de cada dia de cuinar, doncs aquí és on ve el problema, vale? Llavors, el PFOA, aquest altre, que té un nom, doncs, que és d'OVNI, és també un producte químic que s'utilitza sobretot per la producció de PTFE. S'ha demostrat que és un disruptor endocrí, està associat amb diversos problemes de la salut, això està estudiat ja, però falta millorar una mica les normatives perquè encara s'estan fabricant productes que són eines per fer servir en el món de alimentació, i de moment està permès, perquè a Espanya pues, sí, les coses van així.
Eh? Saps de Palacio...
Claro. Llavors, bueno, abans no sortir una llei que ho prohibeixi i tal i qual, no, però sí que és veritat que hem de vigilar perquè a vegades posa eco no sé què, no? Perquè algunes paelles, sobretot, ho posa. I a més et fan un marc que sembla que sigui de fusta en el mànec i tal qual. No, al final... El que heu de mirar és que no tingui ni el PTFE ni el PFOA, que són aquests dos antiadherents. ¿Vale? A vegades no ho posa amb el nom de teflon, sinó que ho posa amb aquest nom tècnic, que és la palabreja aquesta. ¿Vale? Als principis dels anys 2000, per exemple, el PFOA es feia servir moltíssim quan es va començar a dir que el teflon no era bo. Mm. Llavors van dir, va, pues canviem. Ja ningú està. Coneix l'altre, però aquí no passava nada. I resulta que igual, no? Que està, bueno, pues igual de present en problemes de cor. Llavors, en productes més antics això era un escàndol, perquè fins i tot no? Es feia amb alumini, s'havia trobat plom amb coses que es feien, no? Amb motlles i coses que es feien servir. Bueno, abans era un drama, eh? I ara això sí que s'està millorant una miqueta. Llavors, anem a dir ara... que tranquils, que no us morireu.
De moment.
De moment, però que si voleu anar canviant les olles poquet a poquet, tampoc cal fer-ho tot de cop, val? Anem a dir-vos quins són els materials que sí que són recomanats perquè siguin menys tòxics i que hi ha diverses opcions, i hi ha més opcions per totes les butxaques. Val? Llavors, el primer de tots és l'acer inoxidable. Aquest és molt habitual en les olles. Jo almenys tota la bateria de cuina que tinc és d'acer inoxidable. Però és molt poc habitual en paelles.
Val? Són aquestes d'alumini, eh?
Sí, té color alumini, val? Però en realitat és un acer inoxidable.
És que estic buscant jo aquí mentre ho va dient.
És durable, és resistent a la corrosió, no reacciona amb els aliments, val? Perquè no, la porositat que té no arriba a traspassar, no allibera substàncies tòxiques, és molt fàcil de netejar. O sigui, l'acer inoxidable és perfecte, però si no fas guisats, caldos... És un drama cuinari, perquè fer una cosa a la planxa amb un acer inoxidable sense que s'enganxi és pràcticament impossible. Mm. Val? Llavors dius, home, clar, però és que aleshores hi haig de posar molt oli. I el preu que està l'oli... No, no. I a més és que és veritat que si hi poses molt oli a altes temperatures, llavors et queda com un fregit. Això tampoc és saludable, val? Pel tema colesterolític, etc. No? Val. Pots cuinar els aliments de manera que, primer de tot, ha d'estar molt, 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 molt calenta la paella... I després el líquid que li poses, que pot ser aigua, pot ser un suc de fruita, pot ser oli, val? Esperar que s'escalfi molt bé i aleshores posar-hi la peça a sobre. Val? Aquesta peça, segons com, per exemple, un peix, té la seva aquositat pròpia. Doncs els seus propis sucs també faran que es vagi coent. Però això només ho pots fer si tens el foc molt alt. Si cuinem a un foc molt baix... no traurà tot el suc de cop i, per tant, se'ns quedarà tot enganxat, que necessitarem vinagre per rascar-ho. Val? Llavors, clar, la gent abans deia, oi, això és horrible, i et feien aquells anuncis de la tele, de recordes que et posaven un ou sense oli, el deixaven anar allà i relliscava... Bueno, sí. Tu ets molt jove.
No,
jo sí,
sí
que ho havia
sí,
vist, això. Inclús havia vist algun anunci que hi posaven un got de plàstic, que el posaven dins la paella, es, com derritia tot, i es movia per dins i no se t'enganxava. I deies, això és la pera, tio, jo puc cuinar aquí el que vulgui sense oli, no? Bueno, doncs resulta que per voler-ho fer bé, no?, sense oli, més saludable i tal, doncs ho estaven fent encara pitjor. Bueno, doncs llavors, la sèrie inoxidable és, però, vol que cuinis a foc molt alt, d'acord? I aleshores, si són carns o peixos molt gruixuts, és un problema, perquè llavors et queda molt cru de dins. Mm. Llavors, això és veritat. Llavors, o el submergeixes en algun líquid, en algun brou o alguna cosa, o el fas al forn i no el fas a la paella. És a dir, la manera de cuinar has de canviar-la una mica si vols cuinar la sèrie inoxidable i poc líquid, d'acord?
Mira, estic veient el que deies dels preus, jo mentre...
La sèrie inoxidable és el més econòmic. He començat pel més econòmic.
Una bateria de cocina de l'IKEA, 6 peces...
I és de sèrie inoxidable.
De sèrie inoxidable, quant creus?
40 euros.
Molt bé.
No? Sí. Sí. Perquè deuen tenir 3 olles només, o 4, com a molt.
6 peces.
Deuen cobrar 10 euros per olla.
Sí, sí.
No? Vale. Sí, bueno, però si tenen 6 peces perquè deu tenir les tapes, per això diu 6 peces.
Ah, vale, vale.
Dic jo, eh? Perquè si no sí que em sembla molt barato. Oi,
sí,
que és això?
Sí.
Vale, perquè compta la tapa com una peça. Vale, és que si no sí que em semblava molt barato. Vale, això és un exemple boníssim. Però és veritat que amb les paelles costa més. Llavors, quines opcions de paelles tenim? Tot i que les paelles de sèrie inoxidable hi són, eh? Existeixen, val? Ferro colat. Problema del ferro colat, que pesa que t'hi cagues, tia. O sigui, fas un bíceps brutal,
per
vale?
Per girar la truita de patates, no, doncs, aquesta.
No, exacte, exacte. O sigui, és un, aquest s'havia utilitzat tota la vida. Jo ja ho vivies amb la meva àvia, el ferro colat. Naturalment és antiadherent, vale? Sobretot si es condimenta adequadament. És molt durable, però pesa la vida i costa de netejar i costa tot. I, a més, es rovella. No és com una sèrie inoxidable. Ah. Amb la qual cosa l'has de cuidar molt bé. Rentavaixell és fatal, és rentar-lo i eixugar-lo bé. Perquè, si no, se't rovella. I llavors, clar, fa bastant de fàstic cuinar amb una cosa rovellada. Val? Llavors hi ha una altra versió, que és el ferro colat, però llavors perquè no es rovelli, l'esmalten. Aquestes són supercookies. Fins ara era molt car, perquè sobretot la marca estrella d'això era una marca que es diu Le Creuset,
ah, sí,
que jo estimo molt, perquè a més em van donar feina durant molts anys, jo feia molts receptaris per Le Creuset. És un producte boníssim, però és veritat que una olla et pot valdre 100 i pico euros, la més barata, no? I en amunt, eh? Vull dir-te, és molt més, perquè el procés aquest de l'esmaltat és més car. I a més té un altre hàndicap, que s'escantona de seguida aquest esmaltat, val? Llavors, allà on se't descontonava, és possible que se't vagi rovellant. Però sí que és veritat que té els mateixos avantatges que el ferro colat, però amb una superfície esmaltada que no cal que li fiquis tant líquid ni tant condiment i no se t'enganxa. No reacciona amb els aliments igual i és més fàcil de mantenir. Pesa en la vida, eh, també.
Si pesa, doncs, és que és ferro colat.
Correcte, si pesa, és que és ferro colat. Val? Per tant, no és tòxic, però sí que és veritat que si el vols esmaltat és més car i has d'invertir més diners. I no té per què durar-te tota la vida perquè s'escantona fàcilment. Uh-huh. I després hi ha un altre recobriment, que és el recobriment ceràmic. Aquestes són més econòmiques, això és ideal per les paelles, val? Són paelles de ceràmica, són d'alta qualitat, són lliures del PTFE i el PFOA i totes aquestes palabrejas en forma d'ovni, vale? I ofereixen una superfície antiadherent sense riscos associats a revestiments químics i plàstics, val? Però també és important considerar que la marca que compres ha de ser de qualitat. L'origen del producte és important, perquè si no barregen la ceràmica amb altres antiadherents. ¿Vale? I algunes marques, doncs, per aconseguir millor preu, no tenen tan bones pràctiques de fabricació. Llavors aquí doncs, potser també t'has de deixar una mica més de diners. Però duren bastant, aquestes paelles. ¿Vale? Normalment són blanques de dins.
¿Vale?
I ho posa. Recobriment ceràmic. I després hi ha el top i últim, que us presento, que també és molt saludable, però aquest és car de nassos, ja us ho dic ara, són les que valen rotllo 1.000 euros l'olla.
Uau.
Però també és veritat que tenen garantia de per vida.
Oh, però deuen cuinar soles aquestes ja.
Sí, ja ens agradaria. Què és el titani?
Vale.
El titani és la bomba perquè combina altres metalls, a vegades amb revestiments ceràmics, és durable, és resistent... És antiesgarrapades o cops o escantonades, no alliberen toxines, són segures per cuinar, no pesen, però el cost econòmic sol ser molt alt justament per això, perquè és un producte que et dona unes prestacions molt bones de salut i molt còmodes també, però no té disruptors endocrins. Llavors, normalment aquestes marques que treballen amb titani et donen garantia de per vida, vol dir que si se't fa malbé l'olla te la canvien.
Ah, també.
Llavors tu dius, bueno, si realment una bateria de cuina m'ha de durar tota la vida i no haig d'anar canviant... La veritat és que les olles no les canvies tan sovint. Jo almenys em vaig comprar una bateria de cuina quan em vaig casar fa 18 anys i tinc la mateixa i estan impecables i les he utilitzat molt, eh? Però les paelles sí que les has de canviar tot sovint perquè es fan molt malbé. Mm. Aleshores, doncs, comprar, potser les olles les pots fer d'acer inoxidable, però aleshores tens alguna paella de titani que t'ha costat la pasta de la vida... Però si se't fa malbé, te'n regalen una altra.
Clar, en compres una i ja està.
I a lo millor si sumessis el preu de totes les paelles que tardaries en comprar en el temps que estàs fent servir aquesta, ja et compensa una cosa o l'altra, sobretot si ets una persona jove, no? Mm. Que tens paella per anys o per deixar-los en herència als teus nets, si vols, no? Llavors, bueno, és a valorar. Ara, també és veritat que és una inversió important que no tothom potser pot fer, però també us dic que hi ha moltes d'aquestes marques que, sabent que és un preu molt elevat, treballa amb plaços. Per tant, es poden comprar a plaços, ¿vale?
O Black Fridays, coses així.
Això ja no t'ho sé dir, perquè normalment són marques que no venen
no fan
per Amazon, saps què vull dir-te? Són marques més top, perquè són més luxoses, Black Diamond i coses d'aquestes, ¿vale? Llavors, com a conclusió, cal buscar la relació qualitat-preu que puc pagar més adient per la meva butxaca, perquè hi és. L'únic que haig de fer és canviar una mica la forma de cuinar. És important tenir en compte no només el que menjo, sinó també com ho cuino, ¿vale? I per últim, doncs això, cal estar ben format o ben assessorat, perquè a vegades et diuen que, però després el remei és pitjor que la malaltia, que diuen, d'acord?
Ara tinc un dubte, Astrid. Bueno. Robots, air fryers i coses d'aquestes, funciona igual, entenc.
Té teflon.
També, eh?
Però això té una solució amb l'air fryer, que és posar-hi papers de cuina.
Vale.
Saps que hi ha com uns papers de cuina que venen ja en mida, o pots un paper de forn i el talles a la mida de l'air fryer? Mm. Llavors, el producte alimentari que tu et menges mai està en contacte amb el teflon.
I llavors no passa res.
No tant. Diguem que no tant. Val? Per tant, és una bona opció. Tot i que ja està sortint air fryers sense teflon, que les cistelles són d'acer inoxidable.
Vale.
Vale? Però s'enganxen a vegades també, segons què hi cuines. Però no s'enganxa tant com quan... perquè com que és aire, al final és com un forn, allò, eh? Mm. En diem air fryer, però de fregidora no té res, un forn, vale? No s'enganxa tant. Per tant, seria molt bona opció comprar air fryers amb cistelles d'acer inoxidable. Però si ara en tens una, que la teva cistella és negra i és de teflon, no cal que la llencis ni la posis al Wallapop. Posa-hi paper de forn en cada vegada que facis un aliment allà i solucionat.
Jo el paper el feia servir, però per no netejar-la cada vegada. No.
També, també és una opció, també és una opció. I tant, cal ser pràctica en aquesta vida. I sobretot a la cuina, perquè si no, no cuines.
Perfecte, Astrid, doncs t'esperem la setmana que ve amb
gràcies,
els més
Aina.
Consells com aquest.
Adéu!
Som Hi-Fi a Risc, el vostre programa de ràdio de reggae aquí a Ràdio Vilafranca. Ens podeu escoltar els dimecres de 10 a 11. Kaboom!
A Ràdio Vilafranca, tots els dimecres, Hi-Fi a Risc.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
So long, singing songs, if only we met.
Escalfant motors per la nostra classe setmanal d'English amb aquest The Feeling You Get, que ens portarà les notícies de 11:15.
Els diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alsina.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt Penedès. El Consell Comarcal fa balanç del primer any de mandat amb la nova seu dels serveis socials comarcals i l'eix diagonal ciclable més a prop. El president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, i el vicepresident de l'ENS, Albert Tort, han ofert aquest dilluns una roda de premsa de balanç del primer any de mandat. Han destacat alguns dels projectes que ja estan en marxa, com el Viver de Celleristes o el Penedès 360. Un dels projectes que està a punt de finalitzar és la rehabilitació de la Casa Jané com a nova seu dels serveis socials comarcals, que Lluch espera que estigui operativa abans d'acabar aquest any. Lluch també espera que aviat comencin els treballs de l'eix diagonal ciclable.
una part dels quals depèn del Departament de Territori. El projecte consisteix a crear un itinerari cicloturístic que connecti l'interior, l'Anoia, amb la costa del Garraf, mentre recorre l'Alt Penedès. Aprofitant els vials de servei de la C15, el Consell Comarcal construirà una ruta ciclable de 15 quilòmetres entre els municipis de Sant Pere de Riudebitlles i Olèrdola. La ruta, que també permetrà el pas de veïns i tractors, s'adaptarà al pla d'obra ja executat de l'ampliació de la C15, però també es reaprofitaran infraestructures amb una menor freqüència d'ús, com la C15Z. El projecte es finançarà amb una subvenció de 2 milions d'euros de fons europeus Next Generation per a projectes de sostenibilitat turística. Stop Agropark, la plataforma ciutadana, demanarà la impugnació del planejament urbanístic de l'Agropark i el conveni entre l'Ajuntament de Gelida i Ametller Origen. La plataforma ciutadana Stop Agropark ha denunciat aquest dilluns en una roda de premsa diverses irregularitats en els acords presos al ple de Gelida de dimarts passat, que van servir per donar llum verda de forma inicial al projecte de l'Agropark Penedès. Aquell dia, l'equip de govern va tirar endavant per majoria el planejament urbanístic del projecte i el conveni entre l'Ajuntament i l'empresa Ametller Origen. La plataforma Stop Agropark afirma que un regidor va denunciar que el ple no tenia a la seva disposició tota la informació relativa al planejament i al conveni. En aquest sentit, es va sol·licitar posposar l'aprovació i fer una reunió per explicar els documents als regidors, però l'alcalde, segons la plataforma, s'hi va negar. Pel que fa al conveni, Stop Agropark denuncia greus irregularitats. Una d'elles és la modificació de les condicions pel desenvolupament del projecte, la qual preveu mesures compensatòries que afecten directament la parella d'àligues cuabarrades que hi ha a Gelida. I Jean León celebra la seva particular nit de Perseides. El proper dissabte, a 7:45 del vespre, el celler Jean León acollirà una nova edició de la Nit de les Perseides, una celebració anual que uneix vi, gastronomia i astronomia. Aquesta vetllada coincideix amb l'època de l'any en què es poden observar les famoses Perseides, conegudes com les Llàgrimes de Sant Llorenç. L'esdeveniment es durà a terme al celler Jean León, situat al cor del Penedès. La nit començarà amb una masterclass a càrrec de l'astrònom Joan Català de l'Observatori Fabra de Barcelona, que parlarà sobre les Perseides. A més, els assistents tindran l'oportunitat d'observar les estrelles a través d'un telescopi disponible durant tota la vetllada. Després de la sessió d'astronomia, els participants gaudiran d'un sopar a l'aire lliure sota els estels. El sopar estarà maridat amb els 4 vins de finca qualificada de Jean León.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat. Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i adrogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu. Avui sopem pizza feta en forn de llenya? Des de 6,50 € tens una pizza a la teva taula. Una extensa oferta amb la margarita, prosciutto, tono, 4 estacions, barbacoa, 4 formatges, vegetal. De dimarts a diumenge et portem les pizzas a casa teva. Repartim a Castellví de la Marca, els Monjos, la Ràpita, Vilafranca... A La Múnia, pizzeria-restaurant La Múnia. Estem a l'Avinguda Catalunya 3, telèfon 670-407-345. Restaurant La Societat de La Múnia, Avinguda Catalunya 16, telèfon 93-891-8395. Dos locals, dues ofertes, dos espais gastronòmics de referència al Penedès.
Ara passen gairebé 7 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
Com porteu l'anglès? Una mica rovellat? Necessiteu pràctica? Un bon professor? No patiu, perquè al Gamma Extra tenim la sort de comptar amb el millor dels teachers, el David McGarry. Bon dia.
Good morning, Sylvia. How are you?
Fine, thanks. Amb ell, cada setmaneta, el dimecres, combinant català, castellà i anglès, parlem una miqueta de qüestions relatives al Regne Unit i, al mateix temps, sobretot, aquesta és la missió, practiquem, ens deixem anar una mica i millorem aquest English. David, jo volia començar preguntant-te, és que fa molta calor, estem en plena onada de calor, i hi ha alguna manera així més divertida o més genuïna de dir que fa calor, que el it's hot o it's very hot, que tot se'ns acut així a la primera de canvi.
Yeah, but there's a few expressions. It's boiling.
It's boiling, està bullint.
Sí, like it's freezing, no? It's very cold, it's boiling, it's very hot, for example.
It's really very hot today.
Very hot, yeah.
Ara comencem, entrem en matèria, però el David ens ha dut una relíquia de principis dels 80, una revista antiga que editava l'Escola Montagut, on hi surten els pares, la Susan i el James. Quina troballa,
yeah,
no?
Yeah, it's amazing. Because yesterday I went to the barber, al Santó, al barber. I've always gone there since I was a little boy, sempre des de petit, and my father too. And one day he told me, va dir, that he had notebooks, llibretes of English that he did in Casal with my father. And I asked him, vaig preguntar, if I could see the notebooks, and he said yes. And when I went to the barber yesterday, he went home a moment, ven a casa, and he brought me a bag, una bossa, with notebooks of his. It's funny, not to see, veure all the grammar, vocabulary that he did with my father.
Que donava el pare fa una
pila d'anys al casal, 1980s, no?
A principis dels 80.
Yeah, the beginning of the 80s. And then, my surprise, una sorpresa, he showed me this magazine, when there was a lot of these magazines, moltes d'aquestes revistes, que I didn't know it existed, que no sabia que existia. It's called The English Club, and there were lots of interviews, entrevistes, like some teachers. This one with of Jordi Pujol, but in English, it's all translated, traduït.
Tota la revista és en anglès.
Yes, yes.
I l'editava l'Escola Montagut.
Yes, yes, and the editor was Antoni Pasqual, maybe his children are listening, l'escolten. He was a teacher in Montagut. And my father also did classes in Montagut later, més tard. And yes, amazing, this magazine, this publicity from shops of Vilafranca, no? At the back here of Caixa Penedès, it says, at your service, in English, no? El teu servei.
Sí, el clàssic del seu servei. Hem trobat Torres, no? També.
Yes, Torres. Don Q, no? I live in Sant Martí.
La disco de Sant Martí.
I went when I was a teenager, no? Que era adolescent, teenager. And el Miret.
La Miret Metzeler de Vilafranca.
Torres, of course. Rafeques.
Rafeques, a la Parellada.
And in other magazines, there's even more, no? A lot of shops of Vilafranca.
I la Ferreteria Cases, també.
Yes. And Pujol, the bookshop.
Sí, sí.
And there are a lot. And then interviews, entrevistes, some famous people and some American people, bueno, different interviews. And I brought this magazine, I put aquesta revista because there's an interview of my parents. No, I'm not going to read it now, no, el giri, que és molt llarg, but of Susan and James.
Home, una coseta sí, eh? Amb dos fotos. A tota la revista és en blanc i negre.
Yeah, black and white. Yes, just the front page is in red and grey, vermell i gris, but all the other pages are
Hi ha un parell de fotos de la Susan i el James.
Sí, on they were young in
the
90s. Sí, que this magazine is of 1983, no? Els anys, a partir del 2000, we say 2000, no? But els anys, we say 1985, 1983, that there's a question here, it's funny, it says, I suppose Pascual is asking my parents the questions, els està preguntant, and one question is, you have two children, haven't you? Aquesta frase és very good, està molt ben construïda, perquè això de you have two children, tens dos nens, o, bueno, children en anglès és boys and girls.
Afirmes, i, no?
Sí, llavors aquest haven't you, que és un question tag, que és com you want other person to answer, no? Vols que et contesti,
I
no?
Que confirmi. I que expliqui una mica més,
sí, que,
no?
Sí, que és això, és un question tag, no? Like, you are Sylvia, aren't you? No? Llavors, they say, yes, that's right, two boys, twins, bessons, actually Michael and David, and they are 5 years old.
Tenia 5 anyets.
Sí, no sabia que... Sí, I was born in 1978, and this magazine is 83-84. I studied also in Montagut.
I què més expliquen que t'hagi cridat l'atenció?
Sí, this one is... I suppose it's Pascual asks my parents, do they have language problems? And James says, no, not really. Their father has more. No, com a pare mai va dominar el català i el castellà, bueno, a l'etal, no?
Sí, sí.
And then he says, they go to a Catalan speaking school, and their nanny, com una cangur, no, que teníem, és from Seville, our neighbors, que dèiem, we had very, very good neighbors, no, veïns, one couple, una parella, are from Extremadura, and the other are Catalans. So they get plenty of practice, que practiquen molt, in both languages. And, bueno, per acabar, diu, their accent is far better than ours. L'accent que és molt millor que...
El català i el castellà.
Sí, no, perquè... And they have a wider vocabulary. Wider és comparatiu, no? Més ampli. In Catalan. It's very amusing, com molt entretingut, sometimes to listen to them playing cowboys and Indians in castellano, no? Que jugàvem en castellà, singing in Catalan and then speaking to us, parlant amb nosaltres, in English.
Aquesta és la clau, no?
Yes, with Lucía, de Desia, Lucía està aquí.
Sí, avui ens acompanya la filla gran del David, 11. La Lucía, que no té micro, no la podeu escoltar, però està aquí amb nosaltres.
Sí, I speak to her in English and Catalan.
Both.
Both, I think 50-50. And with Elena, the little one, she's 6, de 6 anys, I speak in, only in English, but she answers me in Spanish.
Really?
Yes, yes, because my wife is from Colombia, and she speaks to her in Spanish, parlant castellà, and then, yeah... She understands the 90% of what I say, no? El 90% ho entén. But some words, what's that? No? ¿Qué es esto? Then I say, no, it's this. No? But I always talk to her in English.
Per tant, també seran trilingües, com tu.
Yes, yeah, Lucía is very, very good at English. And Elena can say words, diu paraules i això, però no, hasn't started to speak.
Encara no ha arrencat a parlar.
Yeah. Uh-huh.
Doncs t'ha fet molt feliç, no?, aquesta relíquia que t'ha regalat el Santó.
Yes, yes, el Joan was a very good friend of my father i he got emotion, va emocionar perquè he said, it's for you, no?, like a present. And yeah, and to see these photos, I never seen this photo of my father.
No les coneixies, les
no,
aquesta, fotos.
This one, no. No? And he knows, I didn't know about this magazine, the English Club. I think it's a very good idea. No? So, els articles are difficult because they're very difficult vocabulary and... And in another magazine, another revista, I read it was sold like in Vilanova, in Sitges, in different shops in Barcelona. So it was quite maybe...
O sigui que no només es distribuïa a Vilafranca, sinó que tenia més recorregut, eh?
Yeah, because it's all in English. And you know, another thing my mother said, that she said at the beginning when they started working in Casal, that people wanted to learn English, volien aprendre anglès, com like a hobby, no? To go on holidays. But then later... que people wanted it for work, no? More than as a hobby.
Hi va haver una evolució, un canvi.
Yes, yes. No? And, but she was saying that, remember, Casal, diu, like little kids and also like grandparents, no? Avis. I una classe que es deia The Housewives,
sí.
Que és com les ames de casa, deien sí. Els meus pares, The Housewives, i així, older women, dones grans, que venen allà speaking i all friends, and it's called The Housewives.
Clar, és que no hi havia Netflix ni totes les plataformes que tenim ara per posar versió original, per
yes.
Tant.
Films,
like, has de fer un grup i xerrar, no?
Yeah, my father used to record films, gravar pel·lícules en VHS, en vídeos, and then watch them with the students. A lot of films.
Doncs mira, ens ha agradat avui començar amb aquest recordatori. Potser alguns oients recorden aquesta revista o aquests moments passats al casal amb la Susan i el James a l'Acadèmia d'Idiomes. Ha estat bé. Avui, David, ens proposes què fer i on anar per tot el Regne Unit i Irlanda, no?
Yes. See, the last program, one program we talked about food and this one, things to do. In the next class, we'll talk about things to do in the USA.
Okay.
So, yeah, we could start with London. So, things to do in London. I've been to London many times. Moltes vegades. I have two cousins, Katie and Christian, and my uncle, Mutiad Oliver, live there. And a thing you could do is, for example, the British Museum. It's free. I think it's still free. It's gratuite. And I remember seeing there Egyptian things.
Rosetta Stone?
Yes, exactly. I saw it in a video.
I like it very much.
Yeah. And I don't know if it was the National Gallery or the British Museum that I saw the original Van Gogh, the sunflowers, El Girasols, when I was, it was my favorite painter when I was a little boy. Because later, it was a copy. You know, later, a copy. I saw the original. I don't know, the British Museum or maybe the National Gallery. And it's like, it's very, very big and you're going to spend like hours there. All kinds of things to see, no? To tipos. Have you been to this museum?
Yes, I went to the British Museum a couple of times, maybe. For Egyptian items.
See, Lucia hasn't been yet, but I want to take them to London, but it's a beautiful place.
Ja has d'anar, ja has d'anar. Digue-li al pare que t'hi porti. I clar, el que passa al British és que és immens, no te l'acabes.
No t'expliques de Louvre, but big, no?
Sí, I don't remember. I clar, has de triar, no? O hi dedico un parell d'hores, o vull veure això, la secció egípcia, o hel·lenística, o allò que fan els museus de best of.
Ah, okay.
I triar, no? Perquè si no, no te l'acabaries mai.
Very big. No, I don't remember because I went there when I was 12
it's
or
huge,
13.
Yeah, it's huge.
And then another museum I like is the Science Museum. There's a big T-Rex. Don't do a T-Rex. And with things about dinosaurs and different things. It's very entertaining for kids. I think the Science Museum is very good. And then one that I like a lot, it's not maybe as famous as the British Museum, not tan famous, is the Tate Modern. It's more than art. My uncle Oliver was a painter, and I've always liked art. I don't know why, no sé per què, but modern art I like a lot. Roy Lichtenstein and bueno, others. No? But Tate Modern, I like it. It's very good.
No recordo, no sé si la Tate i la National Gallery també són free, com el British.
I don't remember.
I el Museu de Ciència.
I think they are. The majority of museums are free. I think, I'm not sure.
Un gran avantatge respecte a casa nostra.
Yes, yes. I suppose people then in the UK go a lot to museums as they're free. And another one which I loved, I went with my brother, is Madame Tussaud, the wax museum, no? Museu de la Cera. And it was amazing. I remember the first floor, like famous people, and the second floor, like a dungeon. And they were like things of a long time ago, cosas molt antigues, like torture machines of the Civil War, de la Guerra Civil Espanyola, no? Things. And but maybe even then, like, I don't know, 1990 or 92, the figures, no, as figures, look super real. I have photos, and sometimes people thought, pensaven que era the real person, no, next to me.
Do you really met that
yeah,
person, that, no?
Yes, yes.
No.
No. Mozart or dead, no, the ones I took photos of. But, yeah, if you go to London, Madame Tussaud, I think you have to pay, but it's worth it, no? Que realment, sí, val la pena, it's worth it.
It's worth it, val la pena.
Yes. And then shopping, no? So most people go to London to go shopping. The famous streets are Oxford Street, where there are a lot of shops. Or Piccadilly Circus, no? A typical place with all the televisions. No? Com a Estats Units, a New York. Aquella, that square, la plaça.
I és un punt de trobada, també, perquè sempre hi ha molts grups, molta gent, no?
Yeah, I think I went with students years ago, and yeah, they wanted to go there, to go to a specific shop that was only in London. So it was only in London, and yeah, meeting point.
A meeting point,
yes.
Un punt de trobada.
Yes.
Piccadilly Circus.
And then another place to go shopping is Harrods, it's quite famous, no? That, like, Harrod's son was, like, the boyfriend of Prince Diana, no, la Diana Gales, her, el fill d'ell, era el seu, com, lover, no? L'amant, no? De, el de Harrod.
Dodi el fallet.
Yeah. And then, well, but this is very, like, luxury things, no? In Harrod's, it's very, everything is very good quality.
Smarties.
Yes.
All you want.
Yes, expensive.
Very, things. Very.
Yes. But maybe it's just good to see it, no? Just, like, maybe not to buy anything.
Clar, no sé si aquí tenim un símil, perquè no és un Corte Inglés.
És una altra dimensió. But a bit, maybe a bit more
molt
expensive.
Molt més luxós.
Yes, but Corte Inglés maybe it would be kind of similar.
Sí, però més, eh? Més.
Yeah, much more. And then a place which I love, one of my favorite places in London, is the Hyde Park, like a very, very big park. Not as big, of course, as Central Park in New York, no és tan gran, but it is like a lake, and you can feed the swans, no? Seasons. I remember feeding swans, not in Hyde Park, maybe in a different lake. And they do concerts, and it's very, very big, the Hyde Park. And another park isn't so famous, but it's famous too, Regent Park, with your lakes, and you can even, like, take a boat, a little boat, no? No, barco petit.
Hi ha molts esquirols, també, com es
sí,
diuen?
Sí, a lot of squirrels.
Squirrels.
Yes, yes, a lot of squirrels. See, I think there's a lot of different animals. Maybe deers, com, maybe algun tipus de cèrvol,
sí,
maybe too.
Sí, també. Mm.
And swans, and see, in London, the parks are beautiful. Anywhere you go, on te vagis, you'll find a park, no? To play football, have a picnic. It's all green, very green, as it rains
aquesta
so much.
Aquesta és la clau,
much.
Very green.
Yeah.
molt verd tot.
All natural glass. Remember, in Ireland we played Gaelic, no? És un esport d'Irlanda. All the schools had a football pitch, un camp de futbol super big and all grass, que és normal que tinguin camps de gespa, as it rains all the time.
I clar, com que la gespa creix amb aquesta alegria perquè hi plou, i pots seure, i pots menjar, pots fer...
Yeah, here you can't step, no? No pots ni trepitjar.
Aquí no pots fer res, allà és tot el contrari, no? Sorprèn, yes. Al principi.
Yeah, yeah,
com gaudeixen de la gespa.
Yeah, here you can't step, pots trepitjar
aquí
un tros de gespa que hi ha.
Aquí no? Costa molt tenir-la, i ara em sé que era ni t'explico, però allà sí que es gaudeix, es trepitja i es viu aquesta gespa.
Yeah, my uncle had a farm, tenia una granja, had lots of fields of... with cows and a lot of grass field. So the sequera is drought, no? In English is
drought.
Drought, sequera.
La sequera, paraula que hem d'aprendre, drought.
Okay, moving on, then, Dublin. No? And in Dublin, for example, there's the Trinity College, has the biggest library in Ireland, la biblioteca més gran, and very, the books of Kells, very old books, and it's very prestigious too. My mother studied here in Trinity College, and it's a very beautiful, even to see. It's free to look at it outside, but it's gratis per anar fora. But if you want to go inside, like to the library, you have to pay. But it's very beautiful, even outside, no? Fora, the part. And then another thing to do in Dublin is to watch live music in a pub. No? Música irlandesa, Irish music in a pub. Nearly all the pubs, they do play music, but then there's saber, no when, no saber quan ho fan, però it's nice to go to, like, old pubs, no? Que no és pubs com aquí de drink at night, no? Aquí, like, lunch and
també
all
wood. Dinar.
Yeah, it's very, very nice, and all the pubs. It's a great experience if you can go to Dublin and go to a pub to listen to Irish music. It's amazing.
Tap? Is it called tap?
The tap?
The dance? They also dance?
Yes. Yeah,
tap dance or something like
see.
That?
Well, there's an Irish dance, it's called the river dance. Uh-huh. But, see, tap dance is another dance. I don't know if it's Irish, but I know it, like, with the feet.
Yes.
Yes, yes, they dance, yeah, like that, yeah. Or they play the fiddle, que és com una flauta, you know, to call a little a flute. The fiddle is una flauta així molt més primeta, thin, and the violin, and the, like a drum. No és una bateria, però similar. Typical Irish musical instruments. And another thing to do in Dublin in the summer, by chance, the Gaelic we were saying before, no, al Gaelic football, in Croke Park in Dublin in the summer they do the All Ireland final, la final, and this year that my father's, like, where he was born, Vanessa won, no, ha guanyat, a Arma, and if you can see a Gaelic match in school, jugant al col, like football, it's an amazing experience to go to Croke Park in the summer and see a Gaelic match. very big stadium, un estadi molt gran. And then, moving on to Belfast. First, I wanted to mention a pub. When you arrive in Belfast by train, my father used to go here and my uncle, aquest pub, and I went with my wife and Lucia when she was little, but she doesn't remember, que es diu The Crown Pub. No? La gràcia d'aquest pub, que és a Catholic pub, no? Ara, bueno, ara, now it's mixed, no? But in the past, the pubs eren dividits, no? If you're Catholic, you go to some. And the crown, que és la corona, no? Que és d'Anglaterra, but the crown is on the floor, està al terra, el dibuix. Llavors, when you go in, you step on the crown, que la trepitges.
Ja.
Yeah. No? És la gràcia. No?
Simbòlic.
Sí, the crown pub. No? I went there, but there are lots of pubs in Ireland, no? And another thing to do in Belfast is, when in the city centre, lots of things to see and to do. And also, near Belfast is a place called Giant's Causeway, que those big stones, like hexagon shapes, where we have photos. Or,
impressionant.
Yeah, like they say maybe a volcano made it, or the legend is Giants put them, they're not going to get into like lots of stones.
La traducció seria la calçada dels gegants.
Sí, yes, yes. It's very nice. And then another thing that my mentioned and evidence is golf courses. No, in Ireland and in Belfast, my grandparents had a flat, un pis, next to a golf course, and they played golf, and it's beautiful. There, golf, everybody can play golf. Not like here, so exclusive.
No, like elitista.
No, no. I played with my friends in Ireland in a field, en un camp, no? With the golf clubs. And if you have the chance to play golf there, like 18 hole, no, no d'allò, mini golf, no?
It's sí,
like
sí.
In a golf course, en un camp de golf.
Amb les mides reglamentàries.
Yeah, it's great, although it's difficult, but it's great. And the nightlife is really good. I went one time with my best friend to Ireland, and yeah, the nightlife, la seva vida nocturna, is very, very good.
També ens porta una petita llista de coses a fer a Escòcia, però anem justets de temps. Et sembla que seguim
yes.
Dimecres vinent?
Of course, yes. And the US, and we can finish talking about Scotland and the USA.
Ok, farem això, doncs, la setmana vinent, la pròxima cita amb el David McGarry i amb aquesta classe d'English. Començarem a Escòcia i farem el salt a l'altra banda de l'Atlàntic fins als Estats Units. Thank you very much.
Thank you, Sylvia.
Bye-bye.
Bye.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.